500 litres per metre quadrat. Tot això no hagués provocat el creixement important dels rius gironins si no hagués estat per episodis anteriors aquest gener i desembre a la zona. Per tant, partim d'un terreny saturat, xop i... Per tant, caldrà estar atents a les pluges que durant aquest matí i fins a primera hora de la tarda ben bé poden caure amb ganes, amb abundància, en aquestes comarques del nord-est. Pot anar plovent en altres punts del territori, entre el migdia i la tarda, amb una certa intensitat en alguns punts de l'Ebre, però és en aquest quadrant nord-est on hi pot haver registres que superin els 100 litres per metre quadrat clarament i, per tant, atents a aquesta circumstància. Això serà en forma de neu, al Pirineu, més a tot el Pirineu, però sobretot a l'extrem oriental, on el Ripollès, la nevada podria ser molt important durant el dia i també pendents del mar, que semblaria que amb aquesta onada pròxima als 10 metres, 9 metres i escaig del Cap de Begur, hauria tocat sostre, és a dir, a partir d'aquest matí migdia aniria disminuint una mica, només una mica, la força del temporal.
Clar, però em dius que això fins la tarda podria anar. Estem a les 9 del matí.
No.
I les imatges que ens arriben del riu, dels diferents rius que, de Girona, per exemple, el riu Unyà, són imatges bastant impactants. O sigui que no sé si es pot preveure que això es pot desbordar d'aquí a poca estona.
La previsió exacta... Ara mateix no ho sembla, perquè hi ha una petitíssima disminució de les pluges, petitíssima, però si tornen a arrencar, que ho pot fer durant el matí migdia, hi podria haver problemes puntuals. Evidentment, l'Unyà ara mateix a Girona baixa amb una mica més de 300 metres cúbics per segon i el desbordament puntual estaria a la ratlla dels 600. Per tant, malgrat que les imatges són aparatoses...
El
Daró ara mateix baixa a 515, però per tenir problemes puntuals estaríem a 684. Per tant, també estem una mica lluny. Ara estem consultant mapes de darrera hora i, en principi, a partir de les 2 de la tarda avancen una miqueta la retirada de les pluges més importants. Per tant, ens queden unes 4-5 hores de vigilància.
Que serien les hores claus per saber si acaba desbordant-se o no aquests rius. Ho seguirem, Francesc, gràcies.
Gràcies.
Ignacio Rigau, com ho veus tot plegat?
Doncs tot plegat a mi em fa recordar sempre una dada que és molt curiosa i és la dada d'estacions meteorològiques que tenim a Catalunya, que són quasi bé 300. I només a Catalunya hi ha tantes més estacions meteorològiques, de fet, que a la resta d'Espanya. No tinc una explicació històrica de per què a Catalunya tenim aquest bagatge de la meteorologia o l'estudi de la meteorologia i la climatologia. Potser és per al nostre clima contrastat, perquè passem de zones extraordinàriament fredes, com poden ser els Pirineus, a zones on el calor pot ser extraordinàriament complicat, com pot ser la plana de Lleida. No ho sé, però el que sí que és veritat és que ha conformat amb tot un ecosistema que va des d'allò institucional a la part, podem dir, de recerca científica, com poden ser aquestes estacions, com pot ser a la part fins i tot de reacció, tot l'esquema d'institucions i funcionaris que ens ajuden precisament en aquests episodis que van, com dic, des de Protecció Civil, passant per el Departament d'Interior, passant per les autoritats, i fins i tot un fecund sistema mediàtic, com perquè sempre tenim constantment informació respecte de com reaccionar i com tractar la climatologia adversa, que serà cada cop també més important a tenor del que estem sentint, que aquests, precisament, fenòmens meteorològics cada cop seran més complicats o almenys estarem menys acostumats a un clima estable. Per tant, jo crec que fins i tot pel que fa a les alertes, no? A les alertes que rebem als mòbils constantment, jo crec que el que hem de transmetre o el que ha de transmetre a rebre la població és un missatge d'enorme tranquil·litat, perquè és un engranatge molt ben dissenyat, és un gran engranatge que funciona tot molt bé. Hi ha un punt que, per suposat, és la responsabilitat personal. Aquelles persones que estiguin a Lleres de Rius, ahir mateix sentíem la notícia molt tràgica, amb tot, de persones que havien anat a esquiar per fora pistes als Pirineus i que lamentablement havien perdut la vida, però tot això és un àmbit de responsabilitat personal que no hem d'estar apuntant constantment a empreses i institucions. Però la persona que vol ser responsable pot ser responsable a Catalunya perquè tenim, com dic, un sistema de protecció més que solvent. A partir d'aquí, tenint el que deia la Sara, potser hem d'anar també actualitzant o continuar innovant en aquest sistema de protecció, com pot ser el tema de les empreses. És difícil fer una norma general, com deia el Vicent, però jo crec que estem, amb tot, en les millors mans.
Doncs llevantada a banda, que anirem seguint al matí de Catalunya Ràdio, on seguim també tenint els ulls posats, és on ara som, a Damuz, a Còrdoba. D'aquí a 3 minuts us ho expliquem en directe.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Tio, te'n recordes quan et deia que tu el que et va és el rock?
No me'n puc oblidar, ara sóc un rockstar.
Doncs no em referia a aquest rock.
Llarga vida al rock.
Però el cotxe?
Condueix el nou Volkswagen T-Roc amb un nou disseny i motor mild hybrid amb etiqueta eco. Rock del bo.
Volkswagen. A Caprabo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el pa de sandvitx Bimbo de 640 grams amb un descompte del 17%, ara només per 2 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Caprabo, així de bo.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Els dijous no pesen com els dilluns, ni tenen la pressa dels divendres. Són just al mig, quan tot encara és possible. Els dijous passen coses, moltes coses.
FanZone. Cada dijous a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
El cor de l'home és una mar. Tot l'univers no l'ompliria. Jacint Verdaguer, a Canigó.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el periodista Vicent Sánchez, l'advocat Ignacio Rigau, la periodista del Periòdico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol. I a banda d'aquest temporal que està afectant a Catalunya, avui també tenim els ulls posats on som ara mateix, i ens saludem, a Damuz, a Còrdoba. Ara mateix veiem molts controls policials a l'entrada d'aquest poble. És un dia que fa fred i aquí encara proven de recuperar cossos. N'hi ha 41 de confirmats, però estem que la xifra definitiva serà superior quan es puguin aixecar també alguns vagons. A la zona de les grues, molt a prop, al màxim a prop de les vies, hi tenim la Paula Brujats. Paula, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què és el que veus, Paula?
Doncs si nosaltres, com tu dius, som al màxim a prop del que es pot de la zona de l'accident, penseu que hi ha un cordó policial molt important, estem gairebé a un quilòmetre dels trens descarrilats i això ara mateix és un anar i venir de cotxes de bombers, de Creu Roja, també de DIF i també cotxes funeraris doncs, que van cap a la zona de l'accident per fer l'aixecament dels cadàvers que queden dins els vagons. Tu ho deies, aquesta és l'última hora que s'eleven a 41 a les víctimes mortals, mentre continuen les tasques de rescat, perquè segons les autoritats doncs, hi pot haver més víctimes atrapades sota els vagons. Aquesta última víctima mortal que es confirma a aquesta hora s'ha trobat dins d'un dels vagons del tren Irió que va descarrilar. Les autoritats ja apuntaven que hi havia cossos atrapats també dins els vagons del tren de l'Àlvia, que va ser el que va sortir més malparat. Per tant, estarem molt pendents durant aquest matí de com es va actualitzant aquesta xifra de víctimes mortals, que va arribar molt amb comptagotes, perquè el que ens diuen les autoritats és que està sent molt i molt lent el treball sobre el terreny, que fins que no s'aixequin tots els vagons de tots dos trens, doncs no hi haurà la xifra final de morts en aquest accident. 41 la xifra oficial. Des de diumenge consten 43 persones com a desaparegudes, a partir del que han denunciat les famílies i també del llistat dels dos trens, 41 morts per ara i la majoria doncs, que estan pendents d'identificar-se a l'Institut Anatòmic Forense de Còrdoba. Van molt lents, ens diuen, perquè és una zona de molt difícil accés. Penseu que els dos vagons de l'Àlvia van caure per un talús de 4 metres de profunditat, que estan encaixats en un forat molt estret on no hi pot treballar la maquinària i, per tant, l'única opció serà aixecar-los des de dalt, des de l'aire, amb aquestes grues que s'estan instal·lant. Com a mínim, des d'aquí en veiem 3. Són grues de gran tonatge doncs, que abans d'aixecar els vagons s'ha de nivellar el terreny, perquè és un terreny de sorra, és una zona boscosa també d'oliveres, i per tant les grues tenen molta poca estabilitat, i per tant fins que això no estigui estabilitzant no podran començar a treballar. De ser, segons les autoritats, un matí clau, Ricard, doncs, per poder ja tancar una xifra definitiva de víctimes d'aquest accident.
I aquesta imatge de les oliveres és la imatge de contrast que estem veient també nosaltres en directe en aquests pobles. Veiem uns camps d'oliveres, veiem també un taller de carpenteria metàl·lica de ferro i alumini que intenta continuar amb la seva vida rutinària, mentre al voltant doncs, hi veiem tot de cossos de policia desplegats, controlant el trànsit, també moltíssims periodistes, càmeres, que estan ara mateix aquí a Ademuz, just a les portes del pavelló, que és on hi ha diferents persones que s'acosten per portar-hi material per també ajudar doncs, a les persones que s'han quedat en situació crítica. Acaba de parlar, per cert, el ministre Puente, Tania Tàpia.
Sí, una entrevista en aquestes que està donant ara a Onda Cero sobre la qüestió de la xifra de morts, li incidien per què no es pot dir ja, perquè no coincideixen la de desapareguts i la de morts. Deia que cal esperar, que hi ha persones que, per exemple, podien haver sortit pel seu propi peu, i feia aquesta reflexió.
Para determinar la cifra final de fallecidos hay que hacer es cruzar los desaparecidos o las denuncias por desaparición con los fallecidos. Y ayer, al menos, a última hora, la cifra era más o menos coincidente. No había una diferencia de una o dos personas.
Per tant, això ens portaria a la possible xifra de 43 víctimes. Això serà part determinant en les properes hores. Sobre les causes, insisteix, tot allò que es llegeix a la premsa com a conclusió rotunda no és certa. Diu que cal temps per seguir investigant, que un dels quits de la qüestió és saber si la ruptura de la via, la primera, és causa o conseqüència de l'accident, i el que ja descarta és que sigui un problema de desinversió.
Relacionar las inversiones con este caso no es acertado, puesto que aquí no ha habido un problema de inversión. Estamos hablando de un tramo, además, renovado en mayo del año pasado. En fin, no hay razones para vincular inversión o desinversión con el accidente en este caso.
Al maig es van posar aquests carrils que ara s'han trencat. Caldrà veure, diu, que tothom que coneix com s'investiguen aquests accidents saben que es triga temps, i em posa un exemple. Per exemple, el vagó 6 de l'Irio diu que els tècnics encara no hi han pogut accedir perquè està sota custòdia de la Guàrdia Civil.
I també anem actualitzant també els diferents balanços de les conseqüències d'aquest accident. Parlàvem de 41 persones ja mortes, i també tenim actualització dels ferits. Ara de seguida ens ho ampliarà la Paula Brujats. Des d'ahir que vam arribar aquí a Ademuz, on som ara mateix, ara hem entrat en aquest pavelló on veiem moltíssimes mantes que estan apilades una sobre l'altra, veiem molt material que s'està acumulant cap aquí en aquest pavelló, també aigües pels periodistes que han vingut en aquesta zona. És una zona, aquest pavelló, on també s'ha aprofitat per habilitar, per fer les diferents compareixences dels polítics que han anat passant per aquí. Ho va fer ahir Pedro Sánchez, també Núñez Feijóo a la tarda, acompanyat de tots dos del president de la comunitat andalusa. Paula Brujats, bon dia, de nou.
Bon dia, Ricard. Sí, perquè actualitzàvem ara la xifra de morts, que malauradament segueix pujant, però en canvi hi ha una altra bona notícia, és que la xifra de ferits va a la baixa. Hi ha una última actualització de la Junta d'Andalusia i és que les persones ingressades han baixat de 41 a 39 en aquestes últimes hores. Queden 35 adults ingressats, 4 menors d'edat. D'aquests 39, 13 ingressats a la UCI, però segons diuen les autoritats, no estem per la vida de cap d'aquestes persones ingressades. Per tant, la xifra de ferits que va disminuint als hospitals. En canvi, augmenta la dels morts. La Junta d'Andalusia confirma també en aquest comunicat que ens acaben de passar que efectivament aquesta última víctima mortal s'ha localitzat en un dels vagons del tren Irió, on les autoritats ahir no comptaven trobar-hi cap víctima mortal perquè centraven tots els esforços en els dos vagons de l'Àlvia que van ser els més malparats.
Gràcies, Paula.
Fins ara.
Ara és un quart de 10 del matí. Catalunya Ràdio que continua també amb aquest desplegament. Avui edició especial del matí. Ahir ja vam fer en directe també el Catalunya Nit des d'aquí, des de Còrdoba. Agnès Marquès, bon dia de nou.
Hola, bon dia. Bon dia,
on et trobes, de, concretament, de Damuth?
Mira, m'he apropat a l'escola. Ara a les 9 entrava la canalla amb les motxilles. Aquí tenen escolarització fins a final de primària. Per tant, estem parlant de nanos que arriben fins als 11 anys. I he pogut parlar amb professors i amb pares també. Ahir va ser un dia molt difícil, molt, molt difícil, perquè, lògicament, doncs, molts dels nanos tenien pares que no havien anat a dormir perquè estaven ajudant com podien en l'accident i perquè havien vist també les notícies, havien escoltat la ràdio, i de cop el seu petit poble, ara ho dèieu, no, envoltat d'oliveres, és un poble pràcticament, diríem, de compte, eh? Vull dir que tots els carrers estan plens, ens hem d'imaginar els tarongers carregats de taronges, surt el sol, és un poblet típic blanc d'Andalusia i de cop associat a doncs, aquesta tragèdia. Ahir van fer classe normal, a primera hora del matí ja va aparèixer un equip de psicòlegs i els va estar atenent, com més lògic amb aquestes edats, doncs, amb moltes preguntes als nens. I m'han explicat una cosa que, en fi, jo ja havia detectat, els carrers de Damuth estan empaperats amb un cartell que hi ha una fotografia d'un gosset, és un gosset negre, que justament en aquesta fotografia apareix dins d'un vagó d'un tren, lligat al seient, i diu se busca a Boro, perdido en el accidente de Damuth, cualquier información es útil, i dos telèfons, no? El poble està empaperat amb aquest cartell,
sí,
i els nens...
Tots els carrers van ple d'aquesta fotografia.
I els nens... doncs van connectar moltíssim amb aquesta història. I bé, doncs aquí, és clar, no hem pogut donar resposta. Aquest gosset pertany a una noia que anava cap a Madrid, són de Màlaga, i havien passat el cap de setmana amb la família i tornaven la seva germana embarassada, ella i el gosset, cap a Madrid a començar la setmana. La propietària del gosset és viva, la seva germana embarassada està ferida, estan tenint cura d'ella, sembla que la criatura també tira endavant, i ella ha fet moltes intervencions a mitjans de comunicació per donar a conèixer que si us plau, que es busqui també el gosset, no? Totes les vides tenen els seus anclatges emocionals i aquesta noia doncs estava desesperada per... Ella deia, ja sé que primer hem de trobar les persones, però per mi el Boró és família, i els nens han connectat moltíssim amb aquesta història, però diré que també tot el poble, perquè he passat també per un centre d'una agrupació de caça i també tenien el cartell allà i els hi he demanat. I ells són propietaris d'uns terrenys a prop de les vies i justament estaven a punt de sortir per veure si el veien, tenint en compte que no se l'ha trobat i que tractant-se d'un gosset doncs potser va sortir espantat i, en fi, no sabrem com acaba aquesta història, però és d'una extrema humanitat també. Tenir en compte doncs, que les persones han perdut moltes coses i quan posem també en situació una persona que ha perdut el seu gos, doncs en una situació d'aquestes, te n'adones també de l'impacte emocional que tenen tots els vincles, no? Fins i tot amb aquest, com aquest.
Posa sobre la taula la solidaritat, que és una cosa que destaca molt d'aquest poble. Abans ho deies, un poble de 4.100 habitants. Sí. Ara estic dirigint-me ja cap al casal de gent gran, que és un lloc on ahir es va habilitar, just a l'entrada, una zona perquè doncs, poguessin atendre les persones que anaven arribant. Hi ha molts veïns que, quan van conèixer la notícia, van agafar els vehicles, van agafar les quatre coses que tenien i es van desplaçar fins a la zona per intentar ajudar totes les persones que estaven afectades per l'accident. Des d'ahir vam arribar nosaltres a Damuth, vam parlar, per exemple, amb un veí que va ajudar a transportar ferits amb el seu quad. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, la verdad, muy cansado y... Muy cansado.
¿Usted es vecino de aquí?
Sí.
¿Qué es lo que hizo cuando se enteró de la noticia?
Pues digo, ahí tengo que yo. No sé si es porque llevo sangre de Guardia Civil o algo. Digo, ahí tengo que yo sí o sí a echar la mano. Cogí un equipo que tengo en mi casa de luces y la palanca. Digo, si puedo abrirme paso por algún sitio o hay falta echar una mano para algo, siempre viene bien. Llegué allí, me dejaron pasar y... llegué con la Guardia Civil al último vagón, que estaba a un kilómetro, al último vagón, al primer vagón, y te encuentras allí lo más malo que te puedas imaginar. De muerte, destrucción, gente pidiendo auxilio. Cogí con la palanca, tumbé unas vallas que había allí de seguridad, que tiene ADIF. Entró el equipo de rescate, entre yo, la Guardia Civil, todo, y al ver lo que había allí, yo le vi a un bombero. Le vi en la cara, aquí no podemos sacar a esta gente. No podemos sacar a esta gente, porque no hay ni había medio ni había forma de llegar allí.
Estaban atrapadas.
Sí, estaban atrapadas, por supuesto. Y digo, tengo un cuadro en mi casa. Le dije al guardia, digo, tengo un cuadro en mi casa y digo, creo que puedo ayudar bastante a sacar a la gente. Pues iba por ahí. Total, al ir de vuelta para atrás, encontré a un chico, a Hugo, que iba chorreando sangre, y empapado el muchacho, y digo, tú te vienes para afuera conmigo. Me lo eché a cuesta. Y lo saqué de un kilómetro que estábamos hasta mi coche. Digo, de hecho, cuando llegué a mi coche, íbamos hablando por el camino, todo eso, ya sabiendo dónde íbamos, y para contactar con su padre y tal. Lo llevé en mi casa, donde allí lo atendió mi compañera y una vecina. De vuelta para atrás, cogí el quad hasta la zona cero, digamos. Allí pude entrar hasta el tren. Y ya empezamos a sacar heridos. Digo, esto es la parrilla de la del cual lo vamos echando, y no es lo mismo andar 900 metros que circular 900 metros.
¿Y cuántas personas sacó usted?
Yo, entre el cual y el coche, pues me llevaría 15 o 16 personas.
¿Solo? ¿Lo hacía solo?
No, solo no, con compañía, con en el coche sí.
¿Con vecinos también que ayudaban?
Con vecinos ayuda, y de la sanitaria y tal. Y hubo un momento que en el cual íbamos 6 personas subidas. Entre Guardia Civil y de todo, íbamos 6 personas subidas. Y después, cuando íbamos transportando aquí en el cuadro, la bandeja, pues imagínate, la camilla, porque allí...
Delante del cuadro, ¿no?
Sí, aquí la camilla de ruedas allí no entra. Pues lo subí en lo harto y para afuera. Y así lo íbamos haciendo. Y los que podían andar un poquito, me lo echaba atrás. Y así sacaba la gente a los heridos. Muy duro, muy duro, muy duro, porque ves cosas que no has visto en tu vida, sabes que pasan, pero no te las imaginas hasta que no las ves. Eso de que te imaginas, no te imaginas, no, tú lo has vivido, entonces no lo sabes. Cuando lo has vivido, ya te das cuenta de lo que somos en realidad. No somos nada.
Cuídate, gracias.
A vosotros.
Tot això ho expliquem des de Damuth, però hi ha un altre punt també important del que estem explicant, que en aquest cas passa a la capital de província. Concretament, hi ha un centre cívic de Còrdoba, on s'hi atenen els familiars que encara no han trobat el seu familiar desaparegut. Allà tenim el Dani Sánchez Aja. Dani, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Què és el que veus?
Doncs mira, ara estan fent relleus els voluntaris de Creu Roja, que atenen psicològicament els familiars de les víctimes. Veiem com estan entrant alguns dels voluntaris cap a este centre cívic de Ponent, al costat de la plaça de Baus de Còrdoba, on esta nit alguns dels familiars han passat aquí la nit esperant notícies segurament molt tristes. Altres han preferit anar a hotels que Creu Roja els ha ofert per poder, com a mínim, descansar unes hores. El que està clar és que seran hores molt llargues perquè les identificacions van lentes. Ahir al vespre ja l'Institut de Medicina Legal de Còrdoba confirmava 5 identificacions entre les 37 víctimes mortals que ja havien rebut. Havien practicat 23 autòpsies. Per tant, aquestes identificacions aniran lentes. Mentrestant, també veiem com a les xarxes socials molta de les persones, familiars, amics que buscaven familiars ja van a poc confirmant que els seus éssers estimats han mort. No veiem ningú, cap dels familiars, evidentment, en aquesta zona està molt protegida, és ara mateix un búnquer per evitar i guardar la privacitat dels familiars. Hi ha molta premsa, evidentment, i alguns dels voluntaris de Creu Roja sí que parlen amb els mitjans, però més enllà d'això, ara mateix, com dic, Ricard, està fortificat pràcticament per curar els familiars i evitar que s'acosti la premsa.
I també per protegir també els professionals que hi treballen de la Creu Roja. L'Agnès Marquès ahir al vespre va poder-hi ser als voltants. Agnès, què és el que t'hi vas trobar?
Sí. Doncs, efectivament, molt a prop d'on està el Dani, doncs vaig poder finalment accedir en aquest espai amb autorització, i eren centenars de persones que estaven esperant, que és la pitjor part, perquè és la part de l'angoixa en què un doncs potser bascula entre l'esperança i el pitjor dels escenaris, i sense filtre i sense saber com aturar el pensament. Hi havia molts efectius de la Creu Roja, també dels serveis socials, que els atenien tant com podien, des de fer-los costat en silenci, efectivament apropar-los les mantes, acondicionar una mica l'espai on estaven esperant. És un lloc on hi ha una sala d'actes, diria. Ens hem d'imaginar una sala d'actes amb butaques i un escenari. Doncs al final de l'escenari hi havia tot un catering amb tot de menjar i begudes per passar la nit. I
perquè van passar la nit, hi ha familiars que s'acosten allà.
Sí.
Passa la nit perquè entenc que esperen que comprovin si l'ADN coincideix amb la persona desapareguda.
Efectivament. Allà es feia, en alguns casos, doncs, la trista confirmació que la prova d'ADN que havien donat doncs havia coincidit amb algunes de les víctimes, i d'altres estaven, doncs ho veies, amb la mirada perduda esperant, i veies en aquesta sala d'actes les famílies com agrupades, 4 o 5 persones esperant, i molt de silenci, i només trencat a vegades doncs, pel plor, per la desesperació. I efectivament hi havia la gent disposada a passar la nit. També vaig poder parlar amb veïns que s'apropaven i dir, escolta, jo tinc una habitació amb 2 llits, si algú vol venir a descansar. Doncs aquesta solidaritat que s'expressa sempre i per sort en aquest tipus de situacions. Deu haver estat en el centre cívic una nit molt llarga i molt difícil de passar, perquè a més, a mesura que ens anem allunyant del moment dels fets, doncs les esperances també es van aprimant d'alguna manera, i allà hi havia molta, molta gent encara sense saber absolutament res. També vam poder parlar amb una persona, per exemple, que això també és una prova una mica del desgavell que hi ha a vegades en aquestes situacions, perquè és un desgavell que és impossible de controlar. Una persona que deia, no, jo sé que hi ha hagut una persona que respon al nom i a l'ofici del meu familiar que jo estic buscant, que va arribar a pujar en una ambulància, va dir el seu nom, va dir el seu ofici, però en canvi he anat a tots els hospitals que m'han dit de referència i no l'he trobat, no? I aleshores ens demanava com col·laboració en els mitjans per difondre la fotografia, per veure si algú el reconeixia. Estem parlant d'aquesta incertesa, de dir no, algú m'ha dit que l'ha vist en vida i jo no aconsegueixo donar amb el meu familiar 24 hores després. Per tant, avui és un dia important també per les víctimes. Molt probablement doncs avanci més la identificació dels familiars que estan buscant que no pas la investigació, per la qual doncs els tècnics necessitaran més dies per acabar de determinar les causes de tot plegat.
Fins ara, Agnès, gràcies.
Fins ara.
I aquesta hora nosaltres som al bar ja del Casal de la Gent Gran, que veiem com es comença a omplir de vides. Estem parlant de vides, algunes que s'han trencat sense explicacions, i aquest és el punt segurament de totes les converses d'aquí. Les explicacions. Saber exactament què és el que ha pogut passar. Sara González.
Sí, primer de tot, és una tragèdia amb majúscules i és impossible no empatitzar amb el dolor i l'inquietud de les persones i les famílies afectades i de tots aquests testimonis doncs, que esteu transmetent, que per cert reivindico, no?, la importància del periodisme que es fa veu del carrer, de la informació veraç, de la informació responsable, amb sensibilitat amb les persones afectades i també amb aquesta capacitat per transmetre empatia per part dels que ho seguim, no?, des de la distància. A partir d'aquí, és veritat que hem de reclamar que hi hagi una investigació que sigui sobretot rigorosa, que sigui transparent i amb la màxima celeritat possible, però hem de ser conscients que els experts ens estan advertint que necessitaran mesos per saber exactament què ha passat, no? I aquests mesos s'han de saber gestionar bé, des del punt de vista polític especialment. Aquí s'ha d'actuar amb una responsabilitat immensa en les últimes hores hem vist, per una banda, tant una contenció, no?, de PP i PSOE, que fins ara les tragèdies dels últims mesos doncs les han traduït en una confrontació política, jugant fins i tot amb el dolor de les víctimes. En aquests moments sembla doncs que hi ha una mena de treva en aquest sentit, veurem si es manté. Hem vist l'extrema dreta jugant un cop més amb el dolor de la tragèdia per intentar inocular falses hipòtesis que siguin, diguem-ne, d'alguna manera contribueixin en aquest caldo de cultiu que busquen, no?, per augmentar el seu suport. Bé, l'únic que podem fer en aquests moments és prioritzar l'atenció que necessiten les víctimes i els afectats, la identificació, que encara està pendent, i demanar això, que la investigació avanci al màxim, amb el menor temps possible i amb el màxim de rigor. A partir d'aquí, jo no vull jugar a contribuir a dir no, és que la via estava trencada i que per això el tren va descarrilar, si és que els propis experts estan dient que no saben si aquest trencament de la via va ser fruit precisament de l'accident. L'únic que podem dir, això sí, a banda de quina sigui finalment la causa per la qual aquest accident s'ha produït, és que quan parlem del manteniment de les infraestructures ferroviàries, no estem parlant només d'una qüestió d'eficiència del servei, de reduir retards i d'avaries, sinó que és un assumpte crucial per la seguretat dels passatgers. I sí que sabem que en aquest país no s'ha excel·lit en el manteniment d'infraestructures d'una xarxa que ha crescut en xifra de passatgers, si ens fixem en l'alta velocitat i si ens fixem en les rodalies que transporten, per exemple, en el cas de Catalunya, i no sé les xifres d'Andalusia, no?, però en el cas de Catalunya transporten cada dia 500.000 de passatgers. Per tant, quan parlem de la inversió, que no és només la inversió de quantitat de diners, sinó l'eficiència d'aquestes inversions, estem parlant de la seguretat de tots.
Estem parlant, sí, la seguretat és un element molt important. Deixem-me saludar el Manel Villalante, us deixo parlar la resta, és enginyer expert en ferrocarrils. Manel, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Coincideix vostè amb l'anàlisi que feia ara la Sara González?
Sí, molt, des del punt de vista... Primer, si em permet fer arribar la solidaritat i l'empatia a les víctimes, a les famílies, jo crec que això ara és la màxima prioritat, i després, doncs, que evidentment, és un accident que no té identificada apriorísticament una causa de forma clara, els indicis són complexes i que cal fer una investigació rigorosa. Ara està en la fase inicial de recollir mostres in situ per criminalística de la Guàrdia Civil i, bueno, doncs la CIAF ho analitzarà i bé, es poden descartar a priori algunes causes possibles, però hi ha altres que, bé, que s'han d'analitzar. Ara jo sempre puc dir, si em permet, dues coses. Una, el sistema és segur, la xarxa d'alta velocitat espanyola és del millor que hi ha en el món, no només per extensió, sinó també per qualitat, per senyalització, etc. I l'altre tema, que és molt important per respecte a les víctimes i perquè en lo possible no torni a passar, és que pot trigar la investigació, però al final se sabrà tota la veritat.
Perquè ara això que s'està parlant aquestes últimes hores, d'aquesta ruptura d'un rail com a possible causa, però que també el ministre Òscar Puente avisava que podia ser la causa o fins i tot la conseqüència de l'accident, home, si fos per aquesta ruptura, vostè ho veu factible que el tren hauria descarrilat només passar-hi?
A veure, primera, si s'hagués trencat abans de que passés el tren, s'hagués detectat pels sistemes i s'hagués aturat el tren, perquè hi ha una detecció automàtica d'obstacles, incidents, etc. Per tant, l'única possibilitat és que es trenqués just en el moment que passava el tren d'Irio, provoqués el descarrilament i, fatalment, amb segons sense capacitat tècnica de resposta, doncs passés al tren d'Àlvia i col·lisionessin. Això és una
teoria. Una mala soldadura, per exemple, podria ser la causant.
Bueno, però això, és a dir, això és especular. I jo li dic, sincerament, és a dir, això en un laboratori, aquestes mostres que estan recollint, en un laboratori d'anàlisi de materials, la deformació, la forma de la cisalla, és a dir, tot això tindrem absolutament radiografiat exactament què ha passat en termes de mecànics. És a dir, per tant, És un tema de deixar que s'investigui i el laboratori ens donarà dades. L'altre tema fonamental és l'obertura de les dues caixes negres dels dos trens, que ja tenen la radiografia de tots els moviments, no només de veu, sinó totes les ordres de senyalització, canvis, moment en què s'atura, distància de frenada, tot això tindrem tal. I, per tant, jo penso que sense apriorísticament pensar res, s'ha de començar amb un full en blanc, abocar tota la informació, la que s'està recollint ara en aquests moments in situ per criminalística, la policia científica... Per
I la caixa negra, entenc que també que és important, no?
Les dades que porti la caixa negra, i a partir d'aquí poder tenir en uns mesos, jo penso que entre un i tres mesos hauria de poder haver un informe preliminar, que després probablement es dilatarà uns quants mesos més fins a l'informe definitiu, però en tot cas, jo entenc que l'angoixa de la gent, la necessitat de conèixer el que ha passat, bé, jo penso que hi ha casos en què les causes d'un accident són molt clares, l'excés de velocitat, un error humà, i en aquest cas, a priori, no del tot, però es poden descartar aquests dos factors, i per tant només queda un, que és la relació entre els dos trens i la via, i la infraestructura. I a partir d'aquí és on s'ha de començar. Ara, a partir d'aquí s'obren molts ventalls, si és causa o és efecte, com s'ha produït, però tenim instruments, l'enginyeria i l'anàlisi de materials té instruments suficients com per esbrinar i escatir realment quines són les causes que han provocat aquest accident. Ara s'ha de donar temps.
Tot i això, senyor Villalante, el ferrocarril continua sent un dels mitjans de transport més segurs que hi ha ara mateix?
Home, és a dir, és això... Pensi que en 33 anys que hi ha alta velocitat a Espanya és el primer accident. Però no només això, és a dir, si un mira els viatgers transportats pel risc i ho compara, ja no diem amb la carretera, pues la diferència és abismal a favor de la seguretat. L'únic mitjà més segur en la relació accident versus persones és l'aeri, però cada vegada amb les tecnologies més modernes la xarxa d'alta velocitat se va semblant cada vegada més al transport aeri en termes de risc per viatge transportat, que és el ratio que d'alguna manera... Evidentment, és segur, la xarxa espanyola és segura. Bé, s'ha d'esbrinar què ha passat. És cert que aquest accident, torno a dir, no té una causa clara amb un primer indici, per tant, s'ha d'investigar i molt per arribar fins a l'últim. Per respecte a les víctimes... I a la veritat, s'ha de fer... Jo crec que la Sara ho ha dit, em sembla que ha dit... empreses, però sense pauses, diguem-li, allò, amb tota l'eficiència del món i amb tota la transparència del món. I per damunt de la investigació de la comissió, sempre hi ha la investigació judicial. I, per tant, doncs, jo crec que en un estat de dret i amb els mitjans tecnològics, tècnics, que tenim al nostre país, se sabran les causes i serà el moment doncs, de veure què ha passat, però realment no, és una fatalitat molt gran, producte, a més de que es va produir el que fos en el moment en què en segons passava un altre tren en sentit contrari i, per tant, sense temps de poder frenar, encara que els mecanismes, això ho dirà la caixa negra, encara que els mecanismes de detecció de l'incident ho detectessin, no havia temps material d'aturar l'altre tren. Aquest tren, aquesta velocitat, necessita com a mínim un quilòmetre i mig per aturar-se. Mm-hmm. Per la pròpia inèrcia. Però bueno, això és... Això la caixa negra ens donarà ja una primera visió i una radiografia dels fets molt, molt acurada.
És Manel Villalante, enginyer expert en ferrocarrils. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Tampoc ajuda, i hem de dir, les declaracions, per exemple, que va fer el ministre Òscar Puente quan va sortir i va dir de seguida que era un accident estrany, perquè va obrir la porta també a moltes especulacions. I, per cert, Pol Forada, hi ha un vídeo de Puente que s'ha fet viral, un vídeo anterior d'algunes declaracions que havia fet polèmiques.
Sí, però no fa gaire temps, és a principis del mes de desembre, és un programa de la cadena SER, hora 20 i pico, i el ministre parla de com es pot evolucionar en la mobilitat ferroviària a l'Estat. Ell parla d'equiparar-se en el que ja passa a d'altres països europeus i en la tertúlia surt aquesta possibilitat que admet el ministre que s'està estudiant, recordem, això ho diu a principis del passat mes de desembre, de vendre bitllets de tren d'alta velocitat, ell diu de trajectes curts, però bitllets sense seient, és a dir, que la gent viatgi amb alta velocitat dempeus.
Esto es habitual en Europa. Por ejemplo, aquí hay una cosa que no se hace, que es vender tren sin asiento.
Eso
nos lo estamos planteando, seriamente. Por ejemplo, el presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción de decir, oye, tránsitos que no sean muy largos,
claro.
Oye, que van hasta arriba de asiento porque no se venden todos los billetes. Oye, hay gente que puede estar dispuesta.
Doncs, déu-n'hi-do. Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, bona hora, què tal?
Una pausa i ara ho comentem.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Continuen les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 28 de gener tens un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. I en una gran varietat de marques per home, dona i nen. Mira, de moda per home tens firmes com ara Myrto Timberland i Rushmore. Per dona, Now Lover i Guitar. I per als més petits de casa, Gap. Per nois i noies, Guess, Lacoste i Pepe Jeans. Però no només és això. Aquest descompte addicional arriba també a les sabates, amb marques com Clarks, Stonefly i Fluchos. Descobreix també les segones rebaixes en llançaria. Et sorprendran marques com Chantel, Triomphe i Promise. I de roba interior per home, Bret en Boxers i Myrto, que et brindaran la màxima comoditat. Són les segones rebaixes del Corte Inglés amb un 20% de descompte addicional. No t'ho perdis. Fins al 28 de gener a la botiga web i app. Ah, i recorda-ho, vine demà dimecres a les 6 de la tarda a la planta baixa del Corte Inglés de Cornellà i podràs conèixer en persona els futbolistes Quique García i Omar El Hilali i endur-te en el seu autògraf. T'hi esperem. Això és tot per avui. Fins demà, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa-la a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Aquí sentim la Liva Vall i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
120.000 euros! Va, que convido jo.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11.
Let's go!
Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3 minuts seran 3 quarts de 10 amb Vicent Sánchez, Ignacio Rigau, Sara González, Pere Rossinyol i també Josep Lluís Merlos, que s'afegeix també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Òscar Puente, el mes de desembre, deia això.
Esto es habitual en Europa. Por ejemplo, aquí hay una cosa que no se hace, que es vender tren sin asiento.
Eso
nos lo estamos planteando, seriamente. Por ejemplo, el presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción de decir, oye, tránsitos que no sean muy largos,
claro.
Oye, tú que van hasta arriba de asiento porque no se venden todos los billetes. Oye, hay gente que puede estar dispuesta.
Són declaracions del ministre Òscar Puente que s'han fet virals fa unes setmanes proposant que es pugui viatjar dret a l'alta velocitat. I avui també moltes crítiques, algunes crítiques a la premsa a Òscar Puente per l'estat de les vies que els sindicats havien qüestionat i la pròpia també Adif, que havia admès avaries prèvies a l'accident. I per si és el perfil més indicat per atendre una tragèdia com aquesta. Què en penses, Vicent?
Jo seria més que prudent en tot això. Bàsicament per no contribuir a l'especulació i encara menys, i a més que és lògica, perquè la gent, és normal que la gent vulgui saber coses, i és normal que sobretot gent afectada, o la gent normal que avui ha d'agafar una ave, estigui dient però aquí què ha passat, el meu viatge segur. Per tant, a partir d'aquesta sensació, és fàcil fins i tot en investigació periodística inicial, especular una miqueta. I, clar, com que hi ha aquesta especulació malvada, interessada, tan bèstia, ostres, hauríem de frenar-nos tots, si és possible, amb això. Jo, per exemple, quan vaig sentir ahir les declaracions del ministre, no les vaig entendre com un error, sinó que les vaig entendre com que la gent ja estava parlant de la via i com que ja estava corrent que s'havia trobat la Guàrdia Civil va fer unes fotografies, les va enviar, etc. Que el ministre digués que això pot ser causa i ser, o ser conseqüència, està molt bé, perquè si no tots pensem immediatament que això és una causa, i si les vies havien estat reparades feia poc, etc, etc, doncs vés a saber tu quina maldat ha fet això. Per tant, jo seria, en aquest sentit, accentuaria moltíssim, moltíssim la prudència. I després també, quan passeu de... No és que jo estigui ara defensant el ministre dient, oh, quina actuació impoluta, no, però jo crec que és veritat que en segons quins trajectes i en segons quins trens, a tot arreu, vaig estar al Japó fa un any i allà això era usual, hi ha trens en els quals viatja gent de peu. I no és el mateix, però la gent viatja de peu, moltíssima gent, perquè no hi ha més remei. Autobusos urbans, al metro, i també hi ha accidents de vegades, i també la gent que... I, per exemple, ni en el metro ni en l'autobús a ningú se li ha parat, encara s'ha parat a pensar que potser estaria bé que hi haguera cinturons en els seients. I no es pensa perquè hi ha molta gent que està de peu. Vol dir, caram, no sé, segurament tot això ara, agafat així en fred, pot sonar molt, molt aparatós, i molt, però vaja, és com funcionem, acceptem, i la proporció entre risc i logística de viatges és la que compta. Acceptem que la gent vagi en el metro i que la gent vagi en autobusos i que la gent vagi en rodalies de peu perquè és que si no hi ha una altra manera de fer-ho. Dit això, també a mi em preocupa també una altra cosa, perquè clar, tots repetim com si fos aquí una gran divisa i sagrada que totes les inversions que s'han fet en l'AVE, que és veritat, permeten una gran seguretat. Bé, doncs a mi em preocupa aquelles vies convencionals on hi ha hagut desinversió, que són vies de rodalies, però on passen trens moltes vegades de mitja i de llarga distància, i com estan aquestes vies. I això em preocupa més. De Barcelona a València hi ha uns trens que corren moltíssim, que corren tot el que poden i que ho fan per via convencional. I allà no hi ha ni de bon tros les mateixes mesures de seguretat. I per tant, allà els accidents podrien ser més previsibles. O podrien ser més... Clar, mirem també on centrem de vegades l'exigència d'inversions, perquè resulta que, segons com, estem tots preocupats per alta velocitat, que són instal·lacions, en molts casos, recents i molt controlades, i tenim trens que van a velocitats temeràries, perquè no tenim un altre remei, tot sigui dit també, per vies convencionals que no tenen ni de bon tron les mateixes inversions.
Anem a posar dades sobre la taula, Merlos. Quines dades ens expliquen sobre, per exemple, el risc de mortalitat en tren ara mateix a Europa, quin és?
Baixíssim, perquè us feu una idea. Segons diversos estudis, la majoria fets a Anglaterra, que és el país que té més tradició amb el moviment ferroviari i amb una xarxa consolidadíssima al llarg dels anys, a Europa, concretament, el risc de mortalitat en tren és de 0,077 morts, és a dir, menys d'un mort per cada, atenció, 1.000 milions de passatgers per quilòmetre recorregut. Amb la qual cosa, el risc de mortalitat és pràcticament testimonial. Si el comparem amb el risc a la carretera, el risc de mortalitat en cotxe és 30 vegades superior, com abans ens recordava en Manel Violante. L'any 2024, per exemple, a Europa hi va haver 750 morts en accidents de tren. És molt, evidentment, és molt. Però és un 40% menys dels que hi va haver l'any 2010. Però, en canvi, aquell mateix any en carretera hi va haver 19.800 morts. Per tant, la seguretat del tren és inqüestionable, les xifres ens ho avalen.
I això que els cotxes porten cinturons de seguretat obligatòriament.
Clar.
Perquè els trens per què no en porten, de cinturons de seguretat?
Aviam, aquestes mateixes institucions que deia que han fet aquests anàlisi determinen que un tren pesa centenars de tones i circula sobre una via guiada. En condicions normals, que no serien les de l'accident aquest, i jo, en aquest sentit, avalo les paraules del ministre Puente, perquè diu que va ser un accident estrany, i és que ho va ser d'estrany, perquè van confluir moltes coses diferents, com ens han explicat. En condicions normals, un tren no fa maniobres sobtades, ni fa canvis de trajectòria com un cotxe. Per què? Perquè va a dintre d'una via. Per tant, la probabilitat d'una desacceleració violenta, inesperada, sobtada, és molt baixa. Ara bé, què diuen els tècnics? I jo no els aniré pas a contradir, perquè, evidentment, aquestes afirmacions són conseqüència d'estudis molt curosos i molt ben fets, no? Diuen que en un tren l'ús del cinturó de seguretat pot ser contraproduent, sobretot en situacions com les d'aquest diumenge, com són descarrilaments o col·lisions greus. Per què? Perquè el moviment del tren no sempre és frontal. tot i això que us deia abans, no? Perquè hi pot haver deformacions laterals o bolcades. Recordeu que l'accident s'origina a partir del descarrilament dels dos vagons de l'Irio. Què passa, aleshores? Que un cinturó fix, un cinturó com el que portem al cotxe o un avió, podria provocar lesions internes o fins i tot impedir que el passatger adopti una posició de protecció. Allò de ficar-se els braços tapant el cap per davant de la cara. Però, sobretot, diuen que l'ús del cinturó amb un trenc el que faria seria dificultar una evacuació ràpida. Els amoïna molt els experts en analítica de la seguretat viària, els túnels. Recordeu els accidents gravíssims que hi ha hagut en alguns túnels, sobretot per la feina de fer l'extracció de les persones ferides. I ho estem veient a l'aire lliure, el que els està costant. Les imatges que veiem del trenc de Còrdoba són esfereïdores. El grapat de ferralla recargolada que es veu, és molt difícil el treball d'extracció de les persones que hagin pogut quedar atrapades allà. Però, clar, en cas d'un incendi, d'inhalació de gasos, per exemple, una persona que hagi anat lligada amb un cinturó o amb una zona aïllada pot ser contraproduent portar el cinturó. I a favor dels trencs hem de dir que quan seiem amb el seient que ens pertoca el trenc, ho estem fent asseguts sobre... embolcallats per tota una estructura, que és el vagó, que està pensada per absorbir l'energia. Mentre que un cotxe, per exemple, el xassís, evidentment, està dissenyat per absorbir l'energia en cas d'impacte. Però també el seient, concretament, del cotxe. Amb el sistema Submariner dels cinturons de seguretat, amb els propis airbags, frontals, laterals, però també en què ens trobem? Que a diferència d'un cotxe, un tren i també un avió, està dissenyat tot l'embolcall per absorbir aquesta energia. I els seients estan ancorats i orientats de tal manera que minimitzin el risc en cas d'accident de lesions. Però després què passa? L'espai amb un trenc és superior a l'espai entre passatgers del que tenim amb un cotxe, per exemple. I això diuen que fa contraproduent la utilització del cinturó de seguretat. Ara bé, dit
i en
això...
Cas, sí, i anava sí. a dir una paraula, els sí. autocars. És a dir, els autocars és diferent ja el cas.
Exacte, hi ha dos casos diferents, no? Recordaràs que la temporada passada, al matí, jo vaig posar les mans al cap quan normalitzàvem la situació dels trens de rodalies o determinats autocars que anaven embotits com una llauna de sardines i dèiem, ostres, és que no, un dia en passarà una de grossa, no? En els autocars, el cinturó és obligatori quan estem parlant d'un autobús de llarg recorregut, és a dir, un autobús que circula normalment entre 90 i 100 quilòmetres, que comparteix la via amb altres vehicles, i, per tant, que hi ha un risc real de col·lisió frontal o lateral. Per tant, des de l'any 2006, els autobusos nous homologats han de portar cinturó i el seu ús és obligatori per tots els passatgers quan existeix. Deixa'm fer una postila que no té res a veure amb l'autocar, però sí amb el taxi. Recordeu que amb la nova normativa d'aquest 2026, que ha entrat en vigor des de fa 4 dies, amb la nova normativa, els passatgers d'un taxi, fins i tot a vies interurbanes, a vies urbanes, perdó, tenen l'obligació de portar el cinturó de seguretat cordat. Per tant, no ens enutgem amb els taxistes quan els taxistes ens demanen que ens posem el cinturó de seguretat perquè és una obligació. Tornem als autobusos. Autobusos urbans normalment van sense cinturó per diversos motius, el que deia abans en Sanxís, per exemple. Velocitats baixes, parades freqüents, passatgers drets, evacuació ràpida i prioritària. En el cas d'un accident amb un autobús urbà, què es prioritza? La mobilitat, és a dir, l'optimització de l'espai i l'evacuació, sobretot.
I en el cas de l'avió?
Sí.
Perquè, clar, això el cinturó de l'avió ens salva d'alguna cosa?
Si tenim una caiguda en un avió, és a dir, si hi ha una catàstrofe aèria, el cinturó poca cosa farà. Però és que el cinturó d'un avió no està pensat per un accident aeri, per allò, una catàstrofe, una caiguda d'un avió, com la que va passar, per exemple, al Montseny, no? Per què serveix el cinturó de seguretat en un avió? Bàsicament per les turbulències, que és una cosa que la gent no té en consideració, i que les turbulències són causa de moltíssimes lesions importants en passatgers d'avions. A diferència d'un tren, un avió pot patir moviments verticals, bruscos i imprevisibles. És a dir, quan hi ha una depressió, i és allò que ens diuen, estem entrant a zona de turbulències, és recomanable que es posin el cinturó de seguretat. No ho prenem en va, aquest consell. És molt important. Per què? Perquè un avió té un pes, és una massa determinada, que pesa molt més, òbviament, que el pes del passatger. Per tant, el passatger, dintre d'un avió que pateix una desacceleració vertical, una caiguda, és com una piloteta dintre de l'avió. I, per tant, Moltes vegades, si no anem lligats amb el cinturó quan ens ho recomanen, quan hi ha una turbulència, què ens pot passar? Doncs que podem sortir empalits cap al sostre de l'avió. I això, moltes vegades, provoca moltes lesions, més de les que ens podem imaginar, però també, per exemple, amb un avortament d'un enlairament o d'un aterratge. Amb aterratges durs, de vegades allò, que per les circumstàncies que siguin, notem que l'avió, quan toca a terra, doncs fum una trompada que déu-n'hi-do, el cinturó que fa? Doncs que ens manté solidaris, com si fóssim una mateixa peça, com si estiguéssim soldats al cinturó. I tot això, aquests moviments verticals o els moviments laterals, en un tren no acostumen a passar. Dic no acostumen, no vol dir que no passin, perquè l'exemple el tenim, d'acord, hem avaluat les dificultats de portar un cinturó de seguretat en un tren, però... els tècnics ja ens ho diran, com deia en Sanchís també, prudència, i esperem les analítiques que puguin fer els pèrits. Però sí, en el cas de la bolcada, quanta gent potser no s'hauria estalviat determinades lesions, o fins i tot perdre la vida, si haguessin anat lligats. És una mica un contrasentit, no? El que és positiu per un aspecte és negatiu per un altre. Exacte.
Merlos, impecable, com sempre. Una abraçada. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, Ricard. Adéu-siau.
La seguretat és un tema important, i per això hem volgut també posar el focus més enllà del tren, doncs en altres també elements de transport. Agnès, amb qui estàs?
Mira, estic ara mateix amb qui és tota una autoritat, perquè passejar amb ell pel poble doncs és anar saturant a cada passa. Estic amb el capellà de Muz, i és en Rafael Godoy. Bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, aquí hemos invadido el pueblo y les agradecemos también mucho la paciencia que están teniendo. Le quería preguntar, primero de todo, ¿cómo le llegó a usted la noticia del accidente?
Pues me llegó a través de los vecinos. Inmediatamente pusimos las noticias y gracias a los medios de comunicación empezamos a ver qué iban a traer a los pasajeros a Adamu. Entonces la gente inmediatamente salió de sus casas y se puso a disposición a ver en qué podían ayudar.
Van pasando las horas, Sara. Hemos estado también en la escuela antes de que empezaran las clases a las 9. Claro, en situaciones de este tipo aparecen muchas preguntas, ¿no? En mayores y también en niños. En niños quizás es como más natural, pero también en las personas adultas les falta encontrar alguna respuesta. Desde la iglesia de Amuz, ha recibido personas que vienen pues a buscar algún momento un poco más especial de recogimiento, silencio, ¿no? Y si van a organizar alguna cosa en los próximos días.
Sí, bueno, todavía estamos a la espera de organizar algo oficial, porque como aún no sabemos realmente cuántos fallecidos hay, faltan todavía por encontrar algunas personas, todavía no lo hemos determinado, pero sí, ya hay personas que se han acercado para pedirme que celebremos una misa para ofrecer por los que han fallecido aquí en nuestro pueblo, ¿no? Y ciertamente la gente se ve ese deseo de acompañar a los familiares y a los pasajeros, sobre todo pues con lo que pueden, que es con su oración.
¿Desde cuándo es usted el cura de Adamuz?
Pues llevo ya 4 años.
Hem d'explicar als nostres oients que estem parlant amb un capellà jove, no sabem l'edat, però és un capellà jove. Por tanto, en estos 4 años, claro, no ha tenido que gestionar situación más difícil, imposible imaginar más que esta, ¿no?
Claro, la situación más semejante que se me ocurre es la de la época de la pandemia, ¿no? Que a mí no me pilló en este pueblo, me pilló en tierra de misión, en la selva de Perú. Pero, lógicamente, de estas dimensiones y de esta gravedad, pues nada, es una cosa que se encuentra una vez en la vida, ¿no?
Bien, pues a la espera de que puedan ir... buscando el momento, ¿no?, para que todos los vecinos de Adamuz también puedan ir poco a poco poniendo esta experiencia en su lugar y dimensionándola cuando todavía pues está sota el impacto de aquel greu accidente. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Todavía hay en el centro mantas, comida. No sé si se espera ya que familiares puedan volver a pasar por aquí o ya están todos en Córdoba principalmente, ¿no?
Sí, no, realmente se ha dejado todo ahí porque estamos esperando, estamos a disposición también de Cáritas Diocesana, que también está en Córdoba, por si es necesario llevar algo allí. Entonces lo hemos dejado allí por si pudiera hacer falta en algún otro lugar y en algún otro momento. Si más adelante vemos que no es necesario, pues simplemente se hará un llamamiento a los vecinos por si quieren recoger alguna cosa que hubieran donado, sobre todo los colchones, que es una cosa más... Y Y nada, y lo que la gente quiera dejar donado, pues se dará a Caritas Diocesana para que ellos hagan uso de eso, ¿no?
Muchas gracias, Rafael Godoy. Aquí en el centre de jubilats on hem vingut a trobar-lo, doncs el dia avança, és l'hora del dòmino. Al meu voltant, doncs, diverses taules de veïns, de jubilats, de persones grans que passaran el matí així, jugant al dòmino, mentre, per ser el poble, continua ple de periodistes.
És aquest contrast entre la vida i la desgràcia que hem viscut aquestes últimes hores. Gràcies, Agnès.
A tu.
I, per cert, tenim una última hora. Quan arribarem al punt de les 10 del matí, d'aquí a 30 segons, atenció, perquè s'està buscant, s'està treballant intensament el cos de bombers per rescatar un home que ha sigut arrossegat a una riera, Joan Vilaplana?
Doncs sí, és una informació que ha facilitat bombers fa escassos minuts. Han rebut un avís cap a dos quarts, passaven 5 minuts de dos quarts de 8 del matí, i segons les primeres informacions, aquest home que està buscant intensament des de bombers hauria estat arrossegat amb el seu cotxe per la riera. Això seria a